Bonsai, tot un món. És un podcast de l'Associació Tarragona Bonsai per parlar del món dels bonsais.
Bonsai, tot un món. Aquest és un podcast explicatiu del món del bonsai. El bonsai és més que un simple arbre. És una finestra a la natura, una expressió de calma i equilibri que es pot tenir a casa. Et convidem a veure el bonsai com una pràctica de meditació, en la qual cada dia es pot cuidar i observar el creixement lent i constant de l'arbre, aprenent paciència i constància. L'espai està editat i realitzat per l'Associació Tarragona Bonsai. Si voleu, us podeu posar en contacte amb nosaltres, entreu a la pàgina tarragonabonsai.cat. I avui, en aquest programa Bonsai Tot un Món, tenim el goig de tenir el Javi Florencio de Reus. Què tal? Bona tarda, Javi.
Hola, bona tarda. Molt bé, moltes gràcies.
Bé, el Javi, a part de que ens acaba d'ensenyar una col·lecció de xohins important, aquest any 24 va tenir una menció d'honor de l'EVA i també el 24 va tenir un premi de xohin en el Congrés Europeu del Bonsai que es va fer aquí a Reus. Què tal? Content per aquesta menció o aquest honor que t'han donat en aquests premis?
Bueno, esclar, no? Al final, quan portes arbres a exposició, pues, si pots emportar-te un premi, a ningú li amarga una dolça. No? Llavors, sí, molt content. Va ser bastant, en els dos casos, tant el premi d'UV com el d'EVA, va ser sorpresa perquè hi havia composicions molt bones, però sí, molt content. Jo sempre dic que això és com el bingo, si te toca la primera vegada t'enganxes i vols i acabes tornant. Així que
molt, no, bé,
molt content.
Molt bé. Explica'ns una miqueta aquesta exposició, perquè realment és una exposició, aquesta col·lecció que tens de xohins i arbres, sobretot petits. Per què t'has dedicat més a l'arbre petit?
Bueno, l'arbre petit ha estat un tema d'espai, no? I sobretot, bueno, perquè jo tinc una terrassa que ja has vist, són 7x7, més o menys, o sigui, el que tinc són 40 i alguna metres quadrats aquí i, pues bueno, en l'espai que tinc, tenint en compte que he de fer la funció de terrassa amb la taula i tal per poder sortir, pues m'havia d'optimitzar. I el tema del xohin és que si veritablement vols exposar xohin, com he comentat abans, pues has de tenir una col·lecció de 30-35 arbres que estiguin molt acabats de xohin per poder fer composicions, perquè bueno, pues la composició de xohin és complexa, has de tenir en compte espècies, caducs versus perennes, el tipus d'estil de cada arbre, tenir varietat, que un arbre se miri cap a un costat o cap a l'altre, llavors has de tenir una connexió. Per això, quan vaig tornar al bonsai, vaig començar amb arbres de tota mida, però segons he anat volgut caminar cap al xohin, m'he adonat que havia de treure arbres grans per poder tenir la quantitat suficient de xohins.
Explica'ns una mica això, que ho vas començar, ho vas deixar, i ara, una altra vegada, doncs, total ja.
Eh? Bueno, sí, ara ja, per sempre. Jo vaig començar amb 20 anys, i vaig estar durant 13, o sigui, fins als 33 o així, i vaig estar aquí amb el Club de Reus, va ser on vaig començar. Després ho vaig deixar durant 10 anys i vaig tornar, doncs, això fa 5 anys més o menys. O sigui, en total porto uns 18 anys de fer bonsai.
I com vas descobrir aquest món?
Pues va ser...
I què et va treure més d'aquest
sí,
món?
Va ser amb un tiet de la meva dona, quan jo tenia, em sembla que 19, vam anar a casa seva i tenia arbres fets per ell, alguna olivera recuperada i tal. I bueno, pues lo mateix que a tothom, em va sorprendre, no? Allò que es pogués fer i, no? I diguem una mica l'halo de misteri que té darrere o de misticisme, no? Una breu miniatura. I bueno, lo que m'ha tret sempre ha estat pues, que combina, per mi és com un joc, i jo crec que és un joc que és molt, molt addictiu perquè té com una part de resposta, no? de feedback, en el qual que si ho fas bé, si jugues bé al joc, tens el premi, no? De que l'arbre pues, està espectacular, i sobretot això, que té una part de recompensa d'anar veient com millora, no? I a la part artística, la part de cultiu, que és una part manual, no? Que la gent que treballa massa en ordinador pues, poder fer alguna cosa manual s'agraeix molt, i després una part de dificultat, molta dificultat, no? No tot està escrit, ja saps que tenim molta, el bonsai molt de lo que hi ha és més no hi ha tanta ciència com simplement observació pràctica, no?
Alguna època de l'any en especial per observar i veure l'evolució de l'arbre?
Per mi la millor època, si visquéssim al nord, seria la tardor, però vivim on vivim, al costat del Mediterrani, per mi la millor època és la primavera, perquè és quan veus...
Quan esclata tot.
Clar, clar, i estan les fulles més maques, les fulles més maques, tot.
Quin va ser el teu primer bonsai i te'n recordes de quin era?
Sí, va ser una cerisa foetida i no, que em va regalar l'Eva, la meva dona, i no va durar massa. En 20 anys el tenia al pis de mon pare i no...
Quins són els teus mestres o qui t'ha influenciat més en aquest camí del bonsai?
Bueno, jo soc de pensar una mica que s'ha d'anar sucant de tot arreu. Jo crec que el de treballar amb un mateix i únic mestre potser no és ideal. Per mi és... Jo ara mateix, bueno, el Gavi crec que és de les persones que estic aprenent més ara, però jo que sé, pues ara estic seguint la plataforma aquesta que té el Mario Comsta i també hi ha moltes coses interessants. Jo vaig començar amb el Josep Maria d'aquí de Reus, i el Francesc Giné pues, també he après molt d'ell, no? Sempre, sobretot en la meva primera etapa, per mi el Francesc era la persona que quan comentava o algo jo tenia més en compte, no?
Quin ha estat el teu projecte de bonsai més especial fins ara?
Home, per mi l'arbre més especial és l'home que t'he ensenyat, que és l'arbre que pràcticament des de que, pues, això fa 22 anys, no?, que s'està cultivant des de que el vaig comprar jo a Mistral, i ha passat per un procés d'evolució i d'envelliment pues important, i per mi aquest és l'arbre que sempre tindré.
Mm-hmm. Com definiries la teva filosofia o el teu estil personal i en el teu treball del dia a dia del bonsai?
Bueno, pues jo crec que no sabria dir-te alguna pràctica en concret, però jo crec que sobretot pues jo crec que és la constància, no? Que el fet de poder-los tenir aquí a casa molt a mà és el que em permet de millorar-los molt ràpid, no? Quan els tens que no pots estar damunt d'ells, pues hi ha més limitacions, si només es pot treballar un cop al dia. Però a l'estiu, que és quan més creixen, el poder sortir aquí en qualsevol moment i fer feina, jo crec que sobretot la constància és el que...
Hi ha algun arbre o espècie amb la qual t'hi sentis més connectat?
Espècie amb la que em senti més connectada, home, jo crec que per mi el bonsai, l'espècie més bonica que hi ha, és la més difícil de les més difícils per natus aquí, és el palmato.
Pel clima et refereixes?
Clar, és més difícil pel clima, però jo crec que com a, hòstia, la bellesa que té un palmatum ben treballat quan els veus al Japó, quan els veus a les exposicions aquestes que hi ha aquí a Espanya que són tan bones i venen els arbres del nord d'Espanya, per mi el palmatum és l'espècie que més m'agrada, i per això en tinc algun, tot i que sóc conscient que aquí no és tan espectacular.
Quins són els reptes més grans que has afrontat fins avui com... ja et podem definir com un mestre del bonsai?
Bueno, no, mestre no. Molt que ho visc amb molta intensitat, sí, però mestre, això de mestre són paraules majors i jo crec que no.
Bueno, els resultats es veuen, és sí, dir, que la gent quan els hi passa...
Home, van millorant, no? I jo crec que això te fa sentir molt bé, és el que dic, no? És el feedback aquest positiu que, no?, que tens quan fas bonsai. Jo crec que per mi el repte, que encara no ho he resolt, és el tema de l'Acer Burgeranium, que em dona un problema aquest de la garra i que, bueno, pues estem amb ello provant coses, el Marc també està provant coses, i sabem que ja que no és un fong, però és un tema de cultiu. Per mi aquest mateix, aquest és un repte personal que l'he de resoldre i trobar la forma de poder cultivar aquí Burgerianum.
A part del Burgerianum, què és el que valores més quan veus un arbre?
Quan veig un arbre, pues, jo crec que hi ha etapes, no? Ara mateix, per exemple, m'estic fixant molt en les ferides, perquè m'estic adonant de que molts dels arbres que jo tinc, potser el punt de millora, o quan els havia d'haver escollit, no em vaig fixar tant en les ferides, i és una cosa que un tronc amb ferides, depèn quina espècie sobretot, és molt difícil. Però, bueno, per mi és el més important, és la conicitat, perquè la resta, o sigui, és quan fas el tronc principal. La resta, les branques se poden fer després, però jo, per mi, el criteri principal és conicitat i que tingui algo especial, que no sigui un molloqui típic. Jo crec que segons vas passant evolucions vas mirant coses diferents, i ara mateix un arbre que, si veig un arbre que vulgui adquirir, ha de ser un arbre que tingui algo molt especial. Pot ser no tan cònic, no, o sigui, no ha de tenir un tronc tan cònic o tan particular en aquest sentit, però sí que sigui especial.
Bé, estem aquí parlant amb Javi Florencio i realment bueno, ens està explicant com ell veu i valora aquest món del bonsai. Els tens quantificats, els arbres que tens?
Sí, bona pregunta. Bueno, jo és que soc molt, molt metòdic i tinc un fitxer Excel i allí estan tots apuntats, sí. I en total doncs, hi ha sobre uns 100-105.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, sí, aquí caben en poc espai i estan molt ben optimitzats.
Què creus que no li pot faltar en un bonsai?
L'aigua, no? És fonamental. Jo crec que l'aigua és el principal. La resta, tot més o menys, se pot arreglar d'una forma o d'altra, però si no hi ha aigua...
Tens problemes aquí a nivell de calors i tot l'estiu amb plagues i alguna malaltia?
No, perquè el poder està molt al damunt. Quan veia algú de seguida puc aplicar, o moltes vegades ho trec simplement a mà, no? A veure, puc aplicar algun producte, però moltes vegades quan veig pulgón o veig tot el que siguin insectes intento treure-ho a mà, però no tinc massa. La calor sí, estic encara optimitzant coses, pues, el que et deia, no? Del tema aquest del sombreig per als palmàtums, estic provant cosetes cada any, afinant una mica més, però no, temes de plagues així no.
Quina creus que és la tècnica més important per ser un bon cultivador de bonsai?
La paciència. Jo crec que aquest és el problema, no? O sigui, gairebé tot el material quan comencem, no? Jo ho veia en retrospectiva i moltes vegades volem tenir un arbre que es vegi acabadet i no el treballem adequadament per poder, o sigui, en comptes d'invertir en temps, de dir, pues mira, potser ara no el gaudiré durant 2-3 anys com a forma d'arbre, però d'aquí a 10 anys serà un arbre molt bo, no? I és el típic, el començar formant el tronc, fer un tronc cònic. Moltes vegades no sacrifiquem el poder veure una copeta feta en 2-3 anys en comptes de deixar créixer la branca principal, no? I fer un bon nevar i treballar això, fer la base del tronc i llavors ja començar a ramificar. Tenir un arbre de 10 anys que sigui molt potent en comptes de tenir una, dos o tres que sigui un arbolet.
Anem anant acabant. Javier Florencio, consideres que el bonsai és una filosofia?
Sí, a veure, és una forma de... Jo crec que te canvia a nivell personal, no? I llavors jo crec que no conec a ningú que li agradi el bonsai i no va sortir a la muntanya i sentir respecte pels arbres, per la natura i la cuidi. I en aquest sentit jo crec que té un punt d'educació, no? Mediambiental, i clar que és una filosofia. De fet, hi ha, bueno, doncs un grup de gent que ja se coneixen, són amics i gaudeixen d'això. Sí, té un punt de filosofia, no? I té un punt de meditació per les persones que ho fa, i es pot fer en diversos nivells d'intensitat. Te pots estressar més amb el hobby o te pots estressar menys, però pot tenir un punt de meditació també, sí.
Molt bé, Javi. Quin consell donaries a les noves generacions que comencen ara en aquest món del bonsai?
Pues jo crec que seria aprendre, intentar aprendre una mica de tot arreu, no centrar-se només en una única font d'informació o un únic mestre. I bueno, jo crec que el Club de Tarragona... molt recomanable, no? La forma en què com funciona, les possibilitats que hi ha a prendre, els tallers per començar, després els tallers amb els mestres. Jo crec que hi ha molt bon ambient i jo crec que és això, no? L'afiliar-se a una associació, aprendre una mica amb diferents mestres o diferents fonts d'informació i després provar material molt divers. I si un pot, el que comentàvem, no? Si a nivell econòmic es pot, intentar comprar algun arbre d'alguna espècie que sigui fàcil de mantenir, que estigui ja molt a prop d'estar acabat, per poder comprendre, o sigui, per aprendre el doble de ràpid, perquè portes aquell arbre acabat amb un mestre i t'explicarà com refinar-lo. Tu treballes a casa, arbres o coses que estàs començant a fer i ja pots, amb el que aprens de què és el que et farà falta d'aquí a 10 anys o a 20, ja pots encaminar els plantons, les llavors que plantis i tal, els esquejes, ho pots encaminar en una direcció que guanyis molt més de temps. Menys errors.
Molt bé, Javi, doncs escolta, molt agraït per aquesta xerrada que hem tingut. Vols agrair alguna altra, vols afegir alguna altra cosa?
Res, molt agraït també de que m'hagis considerat per fer aquest podcast i no res, encantat.
Molt bé, moltes gràcies, Javi Florencio. Doncs, com us diem, bonsai tot un món, si voleu conèixer, comprendre la bellesa i la dedicació del món del bonsai, inspirant-vos i endinsant-se en aquesta fascinant pràctica, us podeu posar en contacte amb nosaltres. Entreu a la pàgina tarragonabonsai.cat. I també recordeu que si voleu iniciar-se en aquest món o portar el vostre arbre perquè sigui valorat, tots els segons dijous de cada mes al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, taller obert a tothom per portar el teu arbre i valorar les possibilitats de millora del bonsai. De 3:15 de la tarda fins a 9:15 de la nit. Recorda, cada segon dijous de cada mes al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, taller obert de bonsai. Bonsai, tot un món. Fins una altra.